a la plataforma a gent que està desesperada. Desesperada. Desesperada.
Així arribem a les 12 i 4 minuts. Actualitzem titulars. Tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb la nova directora d'Esport Nacional de Cabrera. Fa 35 anys que aquest parc, que podríem anomenar santuari, està lliure de pressió humana, encara que, malauradament, fins i tot, a Cabrera arriba fent... que duen ses corrents, ni Cabrera se lliura de segon que. Ara, això sí, sa fauna allà viu ben contenta perquè no tenen gent de pressió, pràcticament no s'hi pot pescar enlloc, i és un vertader santuari, com dèiem, per sa fauna i sa flora de Mallorca. Mireu, també parlarem d'adoptar animals. N'hem parlat fa una estona, però també se fa una campanya de Nadal sobre la conscienciació de tenir un animal. En parlarem a l'Ajuntament de Palma. A la nostra radiografia mallorquina continuarem aquesta aventura quilòmetre zero que duen a terme en Andreu Canyelles i en Toni Rabassó, perquè sembla que sa furgoneta... La seva furgoneta sembla que... Bé, gairebé valment no dir-vos-ho. Cosa passa... en la van dièsel d'en Rabassó i d'Andreu Canyelles. En Joan Ferrés mos ho explicarà durant la seva radiografia mallorquina. Així que si sou fans d'aquests dos bergants que estan voltant Europa en furgoneta, pareu atenció al Dia Mallorca d'avui. I acabarem felicitant amb un altre aniversari, els 25 anys de la ONG Treball Solidari. Varen començar pràcticament intervenint a dos països dels més necessitats i ara s'estan estenent fins i tot a Amèrica del Sud. Com que no som molt coneguts, aquí ens volem donar a conèixer, perquè hi ha molta gent que a Mallorca fa feina de manera silenciosa i s'ha de reconèixer la seva feina, i més ara que per Nadal sembla que tot són flors i violes, i de no, hi ha moltes bandes on ho passen malament. Yolanda Ruiz és a producció, Rafa Andrés en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca.
Com una vella nua dins la mà, com una estrella mossa d'un poeta, com una tendra i dolça companyera. No li fes un mal, no li fes un mal, no li fes un mal a Cabrera. No li fes un mal, no li fes un mal, no li fes un mal a Cabrera.
Cabrera és probablement l'espai natural protegit de Balears més conegut, i de fet és el que té menys pressió humana. Representa un símbol de protecció a les illes. Per això volem conversar amb la seva nova responsable, Maria Valens, que és la nova directora del Parc Nacional de Cabrera. Maria, bon dia, benvinguda, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies.
Primer de tot, quant de temps fa que estàs en el càrrec? Quant de temps fa que has aterrissat, aproximadament?
Ara farà 2 mesets, uh-huh. Ha passat volant. I sí.
I quina és aquesta impressió de tenir aquesta responsabilitat de gestionar un dels llocs més estimats pels mallorquins? Jo m'imagino que quan t'ho varen dir devia ser una mescla de nervis i d'il·lusió, perquè dius, tu...
Molt.
És important.
Mira, si hi és de definir o resumir els sentiments d'aquestes setmanes o el que he viscut, te podria dir molta il·lusió, lo primer, i un aprenentatge continu, perquè estic posant-me el dia de molt, i molta feina, perquè Cabrera és molt exigent.
Clar, sí. Que més Cabrera és un arxipèlag, són diferents illes, no
sí,
només és l'illa de Cabrera.
Sí,
a Narradona, a Plana, a Coniera, hi ha un cremull d'illes.
Sí, està format per dues illes grans, Cabrera, Illa d'Esconís i 17 illots.
Imagina.
I jo vaig entrar a SACAIP, al Servei d'Espai Natural, l'any 2006, però després vaig tenir dos fills, tenc un nen de 7 anys i una de 13, que són la meva vida, i vaig aparcar la meva carrera professional durant un temps, i quan me vaig reincorporar vaig dur la gran sort que vaig poder entrar com a tècnica d'ús públic a l'Espai Nacional de Cabrera. I des del primer dia me vaig activar. Sí, vaig tenir molt primera vista per Cabrera i m'he sentit sempre molt compromesa amb el parc, amb la gent, amb la gestió. I com a tècnica, imagina't ara, tenir l'oportunitat de ser la directora per jo és un privilegi, un repte també molt gros, perquè Cabrera és un bon mal de cap gros i una gran responsabilitat. O sigui, me sent tota aquesta mescla de sentiments.
Per cert, una curiositat que ja no m'acans de contar, perquè,
sí?
Clar, com que està, la barca que hi va, pot anar normalment si va des de la Caloni, o
sí,
antigament de la Ràpita.
Sí, turístiques, sí, van de la Caloni.
També, antigament també s'hi anava des del moll de les Golondrines, del Passeig Marítim, però moltes vegades quan demanes a la gent, també si saps en quin municipi pertany administrativament Cabrera, si en diu Santanyí, Llumajor, Campos, i de
no,
heu de saber, tots els oients, que Cabrera administrativament depèn de Palma. És una illa de Palma, concretament està escrita, no sabem per què, supos que per qüestió de pesca, en el districte de Santa Catalina. És a dir, que si demà nasqués un nen a Cabrera, seria pel vessant. És una cosa molt curiosa. És una cosa molt curiosa. És una cosa molt curiosa. Sí. Molta gent sempre diuen Santanyí, Campos, Llumajor, Set Salines.
Exacte.
No.
Sí,
perquè, clar, que... en aquell moment, no per sí. coses, perquè, clar, el parc ha canviat molt. Jo recordo menut haver-hi pescat en el moll, fet que ara és impossible,
sí.
fa 35 anys que Cabrera és parc sí. nacional, record que vaig agafar un esparrai que era més gros que jo, però i clar, fins i tot record fa 20 anys havia anat a gravar la primera instal·lació de plaques solars. Cabrera ha passat per moltes etapes molt diferents, m'imagino, no?
Sí. Cabrera ha tingut sempre un paper molt important a la història, realment, del Mediterrani. Ja tenim evidències arqueològiques d'èpoques púniques, romanes, i sempre han anat deixant empremta. Dels segles passats, el tema dels usos agrícoles, forestals que se'n va fer, el pasturatge, varen modelar els paisatges, és a dir, hi havia ecosistemes que del tema de les pastures estaven en regressió, espinar, matollars, poques florístiques, empobriment florístic, i després quan hi va entrar el Ministeri de Defensa i se va emplear a partir del 1916 com a camp de maniobres, inclús amb munició real, també varen impactar molt segons quins hàbitats i segons quins ecosistemes de Cabrera. Afortunadament, i per pressió popular, l'any 91 va ser declarat, i clar, amb aquests 35 anys de protecció, de gestió per aquesta conservació, hem notat una gran milloria en tot, tant els ecosistemes tan terrestres, ara sí que espinar està amb expansió, matollar, les praderes de Posidònia estan molt ben conservades en totes les mesures de protecció, el fons de Gembàncor està prohibit a tot l'arxipèlag, hi ha un camp de boies per aquesta funció. Tota una sèrie de mesures de conservació han anat donant fruit, és a dir, la natura, si la protegeixes, se va tornant en el seu lloc, en el seu estat natural.
I que els animals estan com a més tranquils, perquè
sí,
bussejant una micona així, fent això que li diuen el snorkel, això que jo, lo d'estup i sa màscara. Una vegada, no sé si era un enfós, no sé quin animal era, me va obrir sa boca i me va pegar un espant, vaig tornar a sa tavallola volant, perquè no te tenen por, no te tenen por, no, i s'acosten i te miren, i com que... I que és el que toca, que els animals estiguin a casa seva, perquè allò és casa seva, sí, són nosaltres els que els hi anem.
Totalment.
I de fet, ara que te deia això, també ella diu que Cabrera està a la ruta migratòria de molt d'ocells, és a dir, més important encara, és com un santuari, aquesta aturada que fan els ocells migratoris, a mida la mà, imagina't tu, quina aturada més maca per ells, no?
És un punt estratègic, Cabrera, de descans i alimentació per moltes aus migratòries. A més, està, clar, està la ruta entre Europa, Àfrica, en mig de la Mediterrània, i si nosaltres tenim molt d'investigadors que venen i fan observació d'aus migratòries, feien censos també, tant de migratoris com de nidificants, perquè també en tenim, per exemple, l'àguila peixatera, que nidifica Cabrera, que a més un dels nius el tenim, que emetem imatges en directe per YouTube, i l'any passat vàrem veure com una parella se va reproduir, vàrem tenir espolls, i vàrem veure tot el procediment
que
en
maco,
directe.
Que maco.
O sigui, tenim aquest... L'inclusió de noves tecnologies també en la investigació i a la gestió del parc mos permeten, per exemple, això de veure el niu en directe, monitoratge de moltes dades, tant a la mà, per exemple, tenim el Sofí per el juliol, mos va instal·lar un terminal amb una sèrie de sensors per detectar salinitat, canvis de temperatura a temps real i de forma contínua, acompanyats d'unes càmeres. Tot això encaminat cap a fer estudis sobre el canvi climàtic. Vull dir, tenim una sèrie... L'inclusió de noves tecnologies en el parc també mos ajuda a avançar i anar millorant la gestió. I conèixer millor, perquè el parc, de tot d'una, dins aquests 35 anys, primer se tractava de protegir i lo bàsic, no? Lo que estava més degradat. A poc ara ho hem anat coneixent, hi ha molt d'estudis en marxa, d'investigacions, que després els resultats els apliquem a la gestió. Això és lo guapo, no?, d'aquesta gestió combinada, implicant aquests resultats d'aquests estudis.
I també, per contra, jo ho deia a la presentació, és que sembla mentida, perquè, clar, la mà està viva, és dinàmica, però és que arriben residus per mà, per moltes corrents. Una vegada la cova blava, me vaig tirar, vaig mirar, i en els fons de la cova blava dic, però com pot ser que... I el patró me va dir, no, és que això ho dus a corrent, ningú va a la cova blava a tirar res. Clar, és que ni allà se lliuren. Per això vol... L'any que ve teniu prevista una neteja de fons marins en robots. Com és això? Com ho fareu?
Sí.
Que són robots que, com de piscina, com aquest de la piscina, però més professionals, no?
Sí, també és una altra aplicació d'això que xerràvem, no?, de les noves tecnologies, de la gestió. El problema de residus que mos arriben és una de les parts més frustrants. Arriben residus que no és que se generin a Cabrera, però per corrents, com deies. I és un, o sigui, mos implica un esforç de retirada d'aquests residus, tant de les plages com de la mà, molt important a nivell de parcs. I aquest projecte, de cara a l'any que ve, primer tirarem uns ROVs d'aquests moderns per detectar on hi ha les zones més necessàries de neteja del fons marí, perquè, clar, això, si no ho veiem, tant en esport com altres punts amb alta pressió pesquera, perquè molt de pits queden trossos de xarxa enginxats a les fonts.
Exacte.
I quan s'hagin detectat aquestes zones, o bé amb bussetjadors trauran els més petits, i si no, amb una barca en grua, traurà els més grossos. Si me permets,
sí,
que conti una anècdota relacionada amb residus que mos va passar ara fa uns mesos fèiem una volta per temes de gestió en la nostra barca i vàrem veure un caramull, una xarxa a la deriva, però enorme, molt de metres de xarxa, i mos hi vàrem acostar per suposar per replegar-la, perquè tot això que trobàvem ho retiram. en la nostra barca, i quan ens vàrem acostar, ens vàrem donar la sorpresa que hi havia una tortuga marina enorme, enginxada, de més de 40 quilos. La vàrem treure tota la xarxa. De xarxa hi havia d'haver 50 o 60 metres de xarxa enginxat a la tortuga. O sigui, feia molta pena. Res, vàrem activar... Estava viva, afortunadament, encara, però bueno, ja tenia una aleta amputada, xarxa per colles, és a dir, li vàrem salvar la vida. Vàrem aplicar el protocol, llavors, de quan trobes una tortuga, i s'ha salvat. O sigui, ha estat dins... la llàstima, no?, de trobar tant de residus i de la desgràcia que és per moltes tortugues, que de vegades no tenen la sort de que passi qualcú i els rescati. En aquest cas li vàrem salvar la vida. Va ser un moment guapo dins la pena que és trobar aquestes malles enormes de xarxa.
Sí. Són un verdader perill, les xarxes que queden abandonades per tots els animals, perquè un peix que no te l'has de menjar no l'has de matar. I també volia demanar-te quanta gent hi fa feina, perquè allà hi ha un cremull de forestals, que estan per temporades. Com funciona el personal allà? Perquè crec que fan una tongada de setmanes o mesos allà. Quanta gent hi ha i què fan concretament el personal?
Allà sempre hi ha torns que van rotant, sempre hi ha una brigada de manteniment i que, a més, se'n cuida també de controlar recursos amb una sèrie de mesures que fem a diari i això. Després hi ha gent de medi ambient que vigilen que se complesquin les normes. Hi ha els patrons de les embarcacions. Aquests hi són sempre tot l'any. I després, durant la temporada d'estiu, ho reforçam amb el personal d'ús públic. A un parc nacional, l'objectiu principal és la conservació del valor natural pel qual se declara parc. Però després, o sigui, aquesta conservació però està supeditada a un ús públic. És a dir, que la gent ho pugui disfrutar, però d'una manera controlada, regulada, que no perjudiqui la conservació dels valors. Per tant, també invertim molt d'esforç en aquest ús públic, que la gent que arriba o bé amb turístiques o bé en les seves embarcacions tingui possibilitats de disfrutar l'espai. Aquest equip sempre hi ha dos informadors que reben a damunt es molla tota la gent que arriba des de les turístiques i els expliquen la normativa, què poden fer, què poden trobar, que és un parc nacional. I després hi ha dos guies que ofereixen cada dia activitats durant tota la temporada d'estiu, que de cada pic intentem allargar més. I aquestes activitats són una sèrie d'itineraris guiats i una sèrie de tallers també que hem posat en marxa per donar el que te deia, conèixer aquests valors del parc. I després hi ha, la gent d'oficines, perquè això serien els que estan a Cabrera, però després tenim tot l'equip tècnic que estem a les oficines a la conselleria i després també el centre de visitants. Que
a la colònia.
A la Colònia, que és el centre visitant de Cabrera, i allà hi ha uns aquaris on hi ha representades les espècies i ecosistemes més característics de Cabrera. I, a més, feim moltes activitats d'educació ambiental, tant per escoles com després una sèrie de tallers i xerrades, també per això, per divulgar els valors del parc i la importància de la seva declaració i conservació, perquè és important que la població ho valori, ho estimi per entendre per què ho protegim i seguir ajudant a protegir-ho. I no només, a més, en les nostres activitats d'educació ambiental, no només, encara que ens centrem en Cabrera, també és per qualsevol espai natural o per la vida en general. Aquesta anècdota de la tortuga, és a dir, que no s'han de tirar residus, són coses que sempre intentant
ara
explicar.
Me venes cap a un problema que comença a haver-hi en el Malgrat, que el dia, que són serps que han arribat nedant, sí, i s'estan menjant les sargantanes. Això ho heu detectat a Cabrera o encara no?
Això, afortunadament, no ho tenim per ara.
Tanta sort.
Però és una de les nostres, és a dir, de les nostres pors.
Sí, sí.
Les espècies invasores, en concret serps, i en general, espècies invasores, és... per lo que, bé, que també feim molta feina. De fet, ara estem posant en marxa un pla de bioseguretat amb aquest objectiu.
Clar, perquè és que fa poc... és que tu imagina't una serp de terra que nedi fins, jo què sé, és que malgrat mateix, així mateix, hi ha una bona nedada, i la serp de terra, en teoria, no és un animal... Bé, tothom, tots els animals s'adapten, tot biòleg ho sap millor que ningú, però, però mare de Déu, i clar, i entre nius de les aus que estan allà, aquí tenen els pollets, els ous, és un bon problema totes
les serps. Sí.
Una darrera cosa, què serà això de que teniu animals marcats i teniu una xarxa de telemetria acústica submarina? Això també sona com a seguiment dels animals per sobre on són, com això que fan també els experts en aus, que miren per on volen un ocell i per on se mou. Exactament, és això.
Això, sí, posarem... És un projecte també molt xulo, que posarem en marxa l'any que ve. Posarem uns 50 receptors, aigües més superficials i aigües més profundes, 20, i bé, 50 en total, 30 més superficials i 20 més profundes, i aquests receptors capten, submarins, capten fauna que s'ha marcat amb un codi obert a qualsevol indret que s'hagi marcat, s'hagin posat uns xips a la fauna, els detectarem. I d'aquesta manera també és una manera de fer un seguiment a nivell internacional. I Cabrera tindrà un d'aquests punts de fer seguiment.
No, i des d'aquí, a més, també crec que el nou pla de gestió preveu milers de tàrees marines més de protecció estrictes. A veure, com més protegida... Com més protecció, no està de més. No és així, Maria.
No, exacte, sempre. Sí, preveu que ara sortirà en pocs dies a exposició pública, nou PRUC. Són 60.000 hectàrees marines de protecció estricta. Estan a l'endret de l'escarpament de Milbaudot i serà una àrea d'ús restringit de pesca. En aquesta zona, per ara, si podria, encara que ja estava inclosa dins en l'ampliació del 2019 del Parc Nacional, se va passar a les 10.000 hectàrees que s'havien protegit en la declaració del 91 a unes 90.000. Val? D'aquestes 90.000, ara 60 se farà en àrea d'ús restringit de pesca. Perquè en aquest escarpament de Milbaudot hi ha uns ecosistemes... bueno, que tenen una representativitat molt, molt baixa, estan molt poc representats a altres indrets i per això era molt important protegir-los en quant a parc nacional i a altres espais naturals. I, a més, en aquest talusso, que arriba fins a 2.000 metres de profunditat, és un corredor ecològic de grans cetacis, de taurons, de tortugues. Per tant, aquí, protegir-ho de la pesca, restringint-la totalment, fa que no talls aquests moviments, no? Que no interrompis aquests moviments migratoris d'aquests cetacis i d'aquests peixos migradors. En aquesta zona, fins ara, se podia pescar palangre de superfície, tant nacional com estrangera, i d'aquesta manera no podran venir a pescar. I, en canvi, els nostres pescadors no els afecta perquè eren locals, perquè ja no hi anaven. Per tant, és un gran benefici. I això derivarà bueno, en tot l'ecosistema marí, que clar, millora. Es protegir aquesta zona també...
Millora ses del voltant, clar que sí. És un efecte, d'òmino, de la protecció.
Exacte.
Allò, exacte. Maria Valens, per conversar amb aquest de Falanits, Anna Maria, sí, bióloga, ha fet feina a CIMEDEA, del Centre Superior d'Investigacions Científiques, i fa dos mesos és la nova directora del Parc Nacional de Cabrera, un santuari, una joia que vos convidam a visitar sempre en respecte i sense deixar res en terra que no sigui l'empremta del teu peu. Maria, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta tasca, per cuidar d'aquesta joieta que tenim a Mallorca. Gràcies, Maria.
Moltes gràcies a vosaltres i m'agradaria donar les gràcies també a tot l'equip, que és un gran equip que tenim, que formen part de l'equip de Cabrera, i els vull donar les gràcies a tots per recolzament que m'estan donant i per l'implicació. Moltes gràcies.
A vosaltres, Maria, moltíssimes gràcies. Bueno, nosaltres ara que parlàvem precisament de que Cabrera pertany al municipi de Palma, com a curiositat, concretament en el districte de Santa Catalina, anem a veure quines novetats mos arriben precisament des de Cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Bona, Joan, i avui hem de parlar d'adopcions d'animals de companyia.
I doncs, Jaume, hem de parlar, en aquest cas, del Nadal, que també han de passar els nostres animals de companyia, i de la campanya de foment de les adopcions d'animals que s'ha posat en marxa a l'Ajuntament de Palma. Per això, en aquest cas, parlàvem amb el tinent de Palma, en Llorenç Boussai, també responsable d'aquesta àrea. Llorenç Boussai, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Gràcies per atendre'ns. Comptes d'entrada aquesta campanya, que ve amb un eslògan: adopta'ls, ells també desitgen un bon Nadal.
Bueno, nosaltres durant tot l'any el que feim és dur a terme campanyes per conscienciar la ciutadania de que l'adopció és una opció més que tenim a l'hora de si volem incrementar la nostra família, en aquest cas amb moixos o qualque cant. Per tant, ara que estem a les portes del Nadal i on, per desgràcia, encara seguim tenint unes puntes de creixement de la compra d'animals, doncs el que feim és dur a terme una campanya més de, en matèria d'adopció d'animals que nosaltres tenim a Son Reus. I com deia, tota aquella persona que hagi sopesat, que hagi analitzat i hagi madurat ben bé la decisió de tenir un animal a casa seva, doncs que opti per tenir un descans o moixos que tenim a Son Reus i que esperen una nova família, que esperen aquest calor que transmet, no?, una llar o una casa, i com deia, doncs que pensin que a Son Reus tenim a dia d'avui encara més de 80 cans i 90 moixos que esperen una nova família, que esperen una nova oportunitat.
Sí, parlant de xifres, aquest 2025 que ja acaba, s'han formalitzat les adopcions de 560 moixos i 280 cans. I ara actualment són Reus, hi ha 90 felins i 80 cans acollits a les instal·lacions d'aquest espai. Quina valoració fes, quin balanç fes d'adopcions referent en aquest any que ja acaba?
Bueno, nosaltres és bastant positiu perquè, com dic, ben, tot i que hem de reconèixer que mos agradaria que no hi hagués animals a Son Reus, perquè això voldria dir que no hi ha abandonament, no? O que no hi ha renúncies. Mentre n'hi hagi, les xifres que vostè bé ha mencionat, quasi 600 adopcions en cans i moixos i també altres nombres, jo crec que són bastant positives. Són bastant positives i això rau a la campanya que s'està duent a terme en matèria d'adopció i en matèria de conscienciació que des de l'Ajuntament de Palma duim a terme. No obstant això, a dia d'avui, com dic, a les portes del Nadal, on encara malauradament segueix havent índexs alts de compra d'animals, nosaltres el que tornava a fer és una campanya més on volen conscienciar de que qui estigui plantejant incrementar la família animal ho faci pensant en aquests cans i moixos que tenim a Son Reus, que, com dic, estan ben carregats d'amor, estan ben carregats de felicitat i estan esperant, com deia, una nova oportunitat.
I del Gerard Roussà, com a tinent de Val i també des del Departament de Benestar Animal, moltíssimes gràcies per contar-nos aquesta campanya i bones festes.
Moltes gràcies a vosaltres i bon any.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
TV3 Ràdio és història.
En Eroski hacemos mejor tu Navidad con el chuletón de ternera balear al corte a 17,99€ kilo. El rap entero de 1 a 3 kilos a 10,99€ kilo. La ensaimada bandeja de 2 unidades a 2,20€. Y el tomate ensalada granel a 2,19€ kilo. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Avui toca la nostra radiografia mallorquina especial, una ocasió més per fer seguiment del viatge de dos mallorquins amb furgoneta voltant a Europa.
Apoyant-se arreu d'Europa, dos perduts van viatjant. Pots estar segur que se perdran en producte local. Quilòmetre zero.
Efectivament, Jaume, en Toni Rabassó, en Andreu Canyelles, ja ho sabeu, segueixen rodant i rodant amb la seva furgoneta arreu d'Europa i els han de saludar, com sempre, i demanar com estàu. Andreu, Toni, com estàu? Què tal?
Bon dia,
bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
Com estàu? Com va això?
Bueno, han tingut dies millors.
Vinga, anem per aquí, perquè...
Ja arriben.
Sí, ja arriben. Així t'ho arriben. Mireu com sóc, així t'ho arriben, però bé. Avui ja avisem als oients que crec que no hi haurà eines. No, avui moren de posar...
No.
Avui moren de posar...
Avui estan de dol.
Estan de dol, però bé, no avança més informació. Anem a fer una cosa, per situar els oients. Anem a escoltar un fragment de la conversa que van tenir amb vosaltres la setmana passada, i així començàvem a situar la gent. La setmana passada xerràvem així, amb aquest to. Jo crec que ni vosaltres confiàveu en que la Van Diesel duràs
no.
Tot el que ha durat i resistís tot el que està resistint. No volen s'agafes, encara que viatja, la darrera part, però...
Si sorprès... sí, ara me falta que demà se rompi.
Exacte, vull dir... Però... Això, estimats, passava fa una setmana. Dèiem no volen s'agafes, que per cert, ben dites, no volen ser males trucs, que això ho hem de començar a aplicar. Però bé, si com sigui... què ha passat?
Ara només falta que demà se rompi.
Clar, és que són Andreu i tots reiem, tots varen riure, sí. Tots varen
sí,
riure,
però
com sempre.
Pot ser rèplica que tu hagués estat tu gafe que va fer la pregunta.
D'entrada pot ser que sí, però això vos he demanat perdó perquè crec que jo vaig ser malestruc. Estic intentant ficar aquesta paraula i normalitzar-la entre nosaltres.
Que se diu, què has dit? Com se diu?
Malestruc. Ara
malestruc.
Sí, això ho prendrem també avui. Sí. Però bé, fora bromes, perquè avui no estan per riure. No està per riure i aquí riu tothom. Però bé, ja, però que jo sóc l'únic que intento situar la gent, perquè què va passar? Què va passar? Tamem, qui comença?
Bueno, puc començar a explicar la història i després després n'Andreu.
Conta-me.
Bueno, faltaven ja quan varen cridar 19 dies o això, i varen dir, ja està quasi fet, ja ho tenim, però no anem a passar l'arada davant tu bou, per lo que pugui passar. Pues sabeu que varen passar l'arada davant tu bou, perquè anant de Venècia cap a San Marino, enmig de l'autopista, varen començar a sentir un tac-tac-tac-tac, i vos jura, que no són bromes, que jo dic, Cago un dia, aquest tambor es van descompassats en la música. Perquè me sabia que era la música. Clar. I jo, cago un dia, quina música més rara que aquest tambor no sona com toca. I vaig dir, aquest renou tan raro, Andreu, vaig dir això, i en 12 segons van sentir un tambor, però era un tambor de 44 bateries juntes, eh? Sí. Bum! I vaig dir, s'acabó. S'acabó que això no ha estat la música. Comença a sortir fum, du que por, i Andreu, mos aturam. Andreu se va aturar així com va poder, perquè el pedal de freno no anava bé, enmig de l'autopista, que feien obres, a l'Artent de mà esquerra, mos vàrem aturar, i a partir d'aquí va començar el show. Primer, per tant, què vol dir això?
Primer de tot, perdoneu-me, no hi va haver accidents, eh? Vull dir, això ho hem de celebrar, és a dir, no hi va haver surt. Sí, no? Això confirmau que estàveu bé, que no hi va haver accident, no?
Confirmant que en Andreu és bon pilot, va saber organitzar-se bé, va mantenir la calma en tot moment.
Ben reaccionat.
I varen aconseguir aparcar allà on varen poder, a meitat de l'autopista.
I arribar...
Quatre intermitents.
Quatre intermitents i comença l'aventura. Mem, Andreu, a partir d'aquí què passa? Què descobriu?
Correcte. A partir d'aquí m'ho mirant jo en rebessó i ja no fem bones cares. Comencem tot d'una de cotxe i m'ho anem primer de tot en un capó. L'obrim i pareixia que havien destinat un altre papa nou, perquè va sortir més fum blanc que no sé què. Després, ja quan va sortir tot el fum, va començar a sortir una flamarada de foc. I aquí ja mos vàrem assustar i vàrem dir, anem a treure totes les coses. Més que en rebessó se'm van acercar un llit i tot de dins de la furgoneta, jo vaig tirar aigua a la flama i encara es va fer més grossa la flama. I vàrem dir, no. Anem a cercar tot i ho traiem de la furgoneta.
Perquè, perdona'm, si una cosa per ventura no tenia aquesta fantàstica furgoneta era un extintor, no?
No. Diré que tenia moltes coses.
Diré que tenia, però...
Hi ha un botiquín i tot, però no hi ha extintor.
Ah, bé. Ja per un altre viatge ja ho sabrem, però bé.
Ja
molt bé, molt ben reaccionat, evidentment, que seria treure tot l'ho dit, no?, que pogués prendre, evidentment, seria actuar.
Clar, nosaltres passàvem pena de que prengués foc i que, no, al final, potser explotés alguna cosa, o sigui, nosaltres ja estàvem amb aquest pensament.
Clar.
I quan ho varen treure tot i varen tornar a Nuchapó, el foc s'havia aturat.
Tanta sort.
Ja hi havia papa. Ja hi havia papa.
Ja hi havia papa.
Sí, un bon papa el va tocar per mi.
On Daisy.
Per tant, és a dir, van dir ser no morta, però inconscient, podien dir, per dir d'alguna manera, no?
Sí, no.
Bueno, sí, nosaltres ja ens quedàvem per ChatGPT.
Clar.
Mos pensàvem... Sí.
Però què li vau demanar, ChatGPT? Si la meva furgoneta fa renou de tambors, treu fum i crema, què li passa? Com la podem arreglar? Quina va ser la consulta?
No, mos donava esperances, el ChatGPT. Mos de deixar tranquils, heu actuat bé, ara falta que se torni a posar en marxa.
Tot anirà bé.
A tornar a posar en marxa.
Tot anirà bé. Tornau a arrencar, i partiu.
És optimista. Per un moment mos van creure.
Una prova més de que ChatGPT, evidentment, és més positiu que una altra cosa, ChatGPT. Te dones totes les respostes que vols sentir, que no una altra cosa, però bé.
O sigui, si tu te deixes la nòvia, demana-li ChatGPT què has de fer, perquè segur que te trobarà una solució bona.
Efectivament. Però bé, cercant la qüestió, se van dir-se allà aturada, entenem que va ser un qualque problema de motor, no? Imaginem, què va passar?
Sí.
És a dir, se van sortir disparades dues bieles, se diuen, ara no me'n record. Dos pistons. Van sortir disparats, se van encarregar un motor, caixa de canvis, corretja de distribució, bomba d'aigua... Tot el que li hagués pogut passar dolent, li va passar.
Mare
de Déu. És més, tots els mecànics que han xerrat amb Andreu i això, mos han dit, mai en la vida havíem vist això.
És que fins i tot amb això destacau, eh?
Sí, un mecànic de carreres, de cotxes de carreres, mos ha dit que posen un cotxe a tantes revolucions que mai havien vist dos pistons sortir.
Veus?
O sigui, imagina't com anava la van dièsel que va dir, jo aquí el lot, pet, aquí bordeix.
Mare,
o sigui, ho va donar tot, va morir, fer el que més volia, correguent.
Sí, sí, a lo gran. Però bé, Mem, ambient molt trist ara mateix, ambient de dol a tot Balears, escoltant aquestes novetats, però, hem de dir que dins tota aquesta pena... Tanta sort, perquè sempre, i a Ivetres sempre treballem per això, sempre han de tenir esperança. perquè no hi ha més europeista que aquest himne de Beethoven,
sí,
si parlant d'Europa, i sempre hi ha esperança, perquè explicaven els oients Toni i Andreu perquè el drama era evident, això pintava com el final, quasi el vostre viatge al Marcos final de la Van Diesel, però, Toni, compta'm, què va passar? D'on arriba l'esperança?
Bueno, nosaltres ja teníem quasi un vol per tornades de Bolònia, un cotxe, la Van Diesel, ja mig firmat amb un desguàs, i mos va arribar una cridada esperançadora que des de Mallorca, un àngel de la guarda, que mos va anunciar que no us preocupeu, que des de Mallorca farem tot el possible per dur-vos un motor i tot el que faci falta. I a partir d'aquí ja tot va començar el seu mecanisme, tota la seva empresa fent feina per nosaltres i en l'esperança de que pugui arribar un motor des de Mallorca a Rovigo.
Mare de Déu, de set llàgrimes, Jaume, com veus de tristó, han passat a set llàgrimes d'emoció.
Que curiós.
Amb
aquest gest i d'esperança.
Clar, però és qualcú que vos coneix de les xarxes, no?
Sí, és un amic que coneixem a través de xarxes, bueno, i també és de Pollença, i, claro, hem de fer poble, hem de fer Mallorca entre tots. Sí.
I d'aquest àngel...
no va dubtar ni un moment.
Aquest àngel, aquesta persona que vos ha donat esperança, aquest salvador vostre i de tots els balears, perquè nosaltres hi anem darrere, sí. Té un nom, és en Josep de l'empresa de Balear, a qui ja poden saludar. Josep, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Josep, conta-mos, perquè com se sent quan ets un àngel? Com és això? Com és aquesta sensació? Perquè, conta bé aquesta cosa de dir, jo els he salvat, aquests dos.
Els que és d'aquí ho han posat tot molt diferent del que va ser.
Ah, sí?
Perquè m'ho van telefonar, quan els vaig enviar a WhatsApp, m'ho van telefonar amb una tireta, pobres el lot. I no pareixien els dos, no res. I quan els vaig dir això, dic, està fet. Dic això, dic, pues fetirem un motor i vos enviarem un motor i continuau.
Mare, ja és a dir, Josep, perquè mos situem, ells te telefonen i te diuen, Josep, mos passa això, no?
Que ells van penjar per les xarxes i et dic jo de despedida, òbviament, i jo m'han reenviar un company de feina i dic, i ja hi tenen. I quan li vaig escriure, estar empadalat, li vaig posar, m'ha telefonat tot d'una, una dia llamada tots dos amb una tireta de que ha abandonat. I vaig dir, ja, 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 ja.
Clar. De fet...
Confiaven en nosaltres, xurres, va, som,
eh? Ja. I, mam, i com és això? És a dir, ara, Josep, on és aquest motor? Està en procés d'arribar? I com funciona això? Perquè, clar, no és enviar un paquetet. No.
Va, un paquetet.
Com si un motor no va ser fàcil.
No, eh?
Perquè la furgoneta no és un motor normal i corrent. És un motor petitó, sense aire condicionat, i els italians volien un motor i volat. I a més volien canviar una peça, no volien arreglar el motor seu.
Ja.
I clar, el motor va dur feina, i va assajar el motor, aquí mateix ja hi van fer distribució, hi van muntar la bomba d'aigua, perquè els italians només fos arribar i va 4 pans i posar-lo. I res, el van aconseguir i l'hem embarcat. Què passa? Que en aquestes dates, pues, el Pare Noel i tota aquesta companyia...
El Pare Noel col·lapsa ara mateix. El Pare Noel està col·lapsant el trànsit, efectivament.
Nosaltres tenim fe que divendres el motor serà en taller.
Mare de Déu. Toni i Andreu, confirmeu-me, perquè jo ja m'ha arribat que Pollença, just a la plaça on hi ha esforat per plantar espai de ternelles, crec que ara faran una estàtua en Josep. Confirmeu-me, Andreu i Toni, si això ja està avançant.
Jo m'ha decebut perquè l'himne m'ha pensat que diu Visca Pollença.
Ja, és vera. No. El Visca Pollença el posarem quan arribin a Pollença, perquè ara era signe d'això, de l'alegria que els hi vas donar, Josep, de lo que vas aconseguir. Però bé, Toni, Andreu, mem, com va ser això? Perquè vol tot ja, el Pare Noel ja ha arribat. Ja vos ha arribat, a vosaltres dos.
No, sí. Nosaltres, claro, ja estem fent comptes de ho donant tot per perdut, ja estem mirant, intentant no acabar l'aventura, però anar amb tren o qualsevol cosa, i el moment que en Josep mos va dir que podia trobar un motor, nosaltres l'esperança va sortir de davall una pedra, perquè és que nosaltres no donàvem un duro perquè aquesta furgoneta pogués tornar a viure.
Clar.
I què passa? Que no és el mateix tornar a Pollença abans d'acabar tu viatge, on que sigui en tren, que tornar amb un símbol de tot aquest viatge que ha estat la Van Diesel. Ella és com que la que representa tot el viatge. I clar, i en Josep, quan mos va dir sí, hem trobat un motor, vol l'enviar, és que no sabem com agrair a què he fet. És que estem perquè enviar, van dir, és el per Josep.
Clar, clar. Sí, de trobar un nom, que quadri amb en Josep. Josep, i d'entrada t'hem de dir moltes gràcies perquè és el que dèiem abans, que en aquest viatge hi ha molta gent implicada perquè hi ha molta gent que els segueix i vosaltres ho feu possible que continuï aquest viatge i que continuï l'entreteniment per tots nosaltres també, que m'ho ha passat molt bé veient les peripècies d'aquests dos. Així que, Josep, moltes gràcies i seguirem en contacte per celebrar aquesta ajuda.
Jo, personalment, jo els coneixia perquè som de Pollença, sí. I els coneixem tots, però ara vam entrar a Balears, ens van ajudar a fer un anunci que vam emitir per l'Ivetra Televisió, uh-huh. I hem fet altres coses junts. Uh-huh. I per això vam anar a dir que aquesta gent no poden acabar l'aventura aquí. No, vam moure sal i terra perquè puguin acabar a Plaça Vea i...
Ben fet.
Josep, moltíssimes gràcies. Una ferrada.
Gràcies, Josep, una ferrada. Un altre.
Moltes gràcies, Josep, una ferrada.
Toni, Andreu, no sé si hi ha res més a afegir, però bé, moltes emocions juntes, aquests dies.
Moltes emocions, moltes emocions.
Ha d'arribar, mem Toni, ha d'arribar el motor demà divendres, en teoria, o quan?
Sí, demà divendres, perquè si el van enviar amb transport aeri i tot, perquè feia més dia. Per tant, perquè si arribava amb vaixell, arribaria dilluns. I entre Nadal i Nit Bona i això, un mecànic d'Itàlia ja de 24, nosotros no trabajo. Perquè com deia, i llavors vam dir, aquí haurem de fer algo. Clar, per tant, si arriba divendres, tindran dilluns, dimarts, dimecres, per arreglar-ho.
Els ha arribat en Antoni Andreu el millor regal de Nadal que li podia
això
arribar.
Això sí que és un regal de Nadal.
L'únic que vos demano una única fotografia, quan arribi el motor, que l'agafeu i la mossegueu com en Rafael Nadal quan guanyava un títol.
Sí.
Vull que recreu
aquesta foto. No sé si faré Covid, Després, si mos segueix
això. És igual, l'heu de basar en aquest motor, per la vida que vos ha donat. Res, en lots, enhorabona, vos demano perdó perquè efectivament vaig ser mal estruc, com s'ha de dir bé.
Mal estruc?
A tu t'ho perdonant tot.
Ben normal. I a seguir, perquè això ja demostra que aquest viatge l'heu d'acabar sí o sí, alerta. Si s'hagués acabat fa una setmana, tampoc no hagués estat una derrota ni molt manco.
No passa res.
Tot el que heu viscut i en tot el que heu fet, hagués estat un èxit igualment. Però bé, celebrant que pugueu seguir i ja vos esperant prest, en lots.
Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres. Gran professional, sou.
Vinga. Salut, companys. Aneu alerta, cuideu-vos. Salut.
Adiós.
Tothom té un àngel de guarda, i en aquest cas, en Rebessó i en Andreu,
seu
àngel, ha estat en Josep. Gràcies, Joan. Tornem a veure demà. D'aquí un minut parlarem d'una energia que fa 25 anys que fa feina, però que molt poca gent coneix. Treball solidari.
Pots estar segur que se perdran en producte local. Quilòmetre zero.
IB3 Ràdio és participació.
Aquestes festes, quan dediquis temps a seleccionar el millor per la teva taula i els teus regals, recorda que amb l'oli també pots compartir sabor, qualitat i tradició. I no hi ha elecció més bona que l'oli de Mallorca amb denominació d'origen. Un producte que acompanya els teus plats i celebra el teu origen. Pel Nadal que ens reuneix, l'origen que ens uneix. Oli de Mallorca. Amb el suport del Consell de Mallorca.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Fora Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossipar, La Granja, Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio.
Come running.
You got a friend, tens un amic, de la Carole King, a duet amb en James Taylor. Tens un amic perquè volen celebrar l'aniversari d'una entitat que fa 25 anys que ajuda en més necessitats, és l'ONG mallorquina Treball Solidari, que va néixer l'any 2000 a Palma amb la intenció d'ajudar la població de Centroamèrica a que pogués viure dignament per a la seva feina. Toni Sierra, president de Treball Solidari, com estàs? Bon dia, i molt d'anys, ja que feis molt d'anys, 25.
Sí, ja són molts, eh? 25 són molts, sí.
Vareu començar, deix que vareu començar països com Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, perquè deix que allà s'hi concentren tots els mals del món. I jo pensava sequeres, catàstrofes naturals, pobres, guerres. És que és increïble que la fatalitat sempre encalça en els més dèbils. Fins i tot la sort és injusta, Toni, és increïble.
Pues sí, la veritat és que si sempre plou sobre banyat, diuen no. Però bueno, d'aquests països també en podem treure molt, eh? Sí, la gent allà no s'atura a plorar. Segueix, saps? Segueix lluitant, segueix treballant. Saps? Són pobles on la vida és dura, però també és molt vital. Tot aquí, de vegades, ens preocupem per coses que dius, hòsties, saps? Hauríem de... Ja t'he dit, hi ha molt de mal, allà, però també hi ha molt per fer, hi ha moltes ganes de fer coses, també. Però jo no me quedaria només a lo voler. Ja t'he dit, són 25 anys allà, i bueno, i anem a veure, perquè ara corren vents d'això de que no s'ha d'ajudar en el tercer món, en mal anomenat tercer món. Jo crec que sí, perquè ja hi ha molta necessitat, i també perquè si no hi ha oportunitats, han de venir cap aquí.
Exacte.
Saps? Nosaltres sempre veiem també en el Senegal, i me'n recordo un pescador de Senegal, m'ho va dir, és que com no vols que anem cap a Espanya si els barcos d'Espanya venen a pescar aquí, mos lleven la feina d'aquí, esquilmen els nostres mars. Llavors, jo crec que crear oportunitats al sud és la millor forma de que la gent no estigui obligada a emigrar.
A repartir recursos, perquè és que, de fet, tu parlaves de problemes del primer món, que se diu avui en dia. Aquí mos queixant de problemes del primer món, allà no tenen temps per queixar-se per dolls. Però vosaltres feis una cosa que és molt, molt curiosa, és que no doneu-se el peix, vosaltres doneu-se canya. Feis que la gent visqui del seu treball, per exemple, en microcrèdit. Posa-mos exemples, perquè puguin donar de menjar a les seves famílies. Posa'm un exemple d'un microcrèdit, perquè, clar, aquests països... 200 euros posa en marxa una botiga.
Sí, però varen començar en aquests països, però ara estem donant microcrèdits aquí a Espanya, aquí a Mallorca. O sigui, avui, per exemple, he donat dos crèdits a dues dones senegaleses, una Bouri i una Seinabú, 6.000 euros a cadascuna, saps? Per poder... Imagina't, compren aquí, ho envien, ho fiquen en contenidors i ho venen en els seus països, les estendes que tenen allà els seus familiars. Si estan enviant no estan enviant bé, sinó que estan enviant feina. Saps? Per fer feina allà. Això que avui de matí, saps? I aquesta feina avui no vol, i la feina avui és una dona senegalesa que viu aquí a Mallorca, que ven en els mercats, en els turistes a Serenal, per Pallensa, per Sineu... i fa la temporada aquí, i després per arribar, saps? I nosaltres l'ajudam aquí, perquè ella pugui comprar les seves teles i tal, i tot això que venen al mercat. I a part, quan arriba si ven, se'n van cap allà dos mesos, i imagina't, compren aquí per vendre allà. O sigui, te n'adones que la gent que viu en una situació de necessitat és molt, saps? Se fa magudir-se s'ingeni, deien, no? Hi ha molt per fer, si hi ha molt pot dos més, fan moltes coses i poden fer moltes coses. I això són microcrèdits que donem aquí, a Espanya. I després, al sud, doncs, són quanties menors i per altres coses, però més avant que el mateix.
En Mohamed Yunus deia que la taxa d'impagament dels microcrèdits és pràcticament inexistent. És curiosíssim. És curiosíssim.
Sí, perquè estic molt damunt, eh? Estic molt... Els hi fem molt de costat, saps? I la feina avui, aquesta dona que ha vingut avui, fa 7 anys que fa feina amb nosaltres. Va començar amb un crèdit de 1.200 euros, després 2.500, i ara ha arribat en els 12.000 euros. Jo, com miro el seu històric, veig que aquesta dona, saps, paga bé i li donem una altra.
Clar, clar.
I ella sap que si té un problema o una necessitat pot venir aquí, que aquí nosaltres li obrim les portes. Saps? Bé, t'he de dir, és que el microcrèdit és una eina que nosaltres vam veure al sud, i que quan va esclatar la crisi aquí l'any 2010, varen dir no fa falta anar sentant en fora per trobar aquests problemes, per trobar gent que li costa arribar a final de mes. Saps? Gent que també té aquests petits negocis formals i també n'hi ha d'informals. La idea és que se formalitzin amb els temps. Saps? I és recolzar aquesta feina, aquesta autoocupació, aquest empreniment per necessitat. I el microcredit és una eina molt poderosa, perquè no només els dones paraules i bones intencions, sinó que els dones es dobles perquè puguin comprar la canya, perquè puguin invertir.
Exacte. I també, me queda un minut només, però teniu també un programa de retorn voluntari que ajuda persones migrants a tornar al seu país d'origen, però no de la manera que se'n van anar. Això també és molt important, perquè, de fet, ara està partint molta gent per mort de el preu de les cases aquí. Compte'm, amb 40 segons.
Sí, són persones que viuen en situació... O sigui que moltes d'elles han vingut en grades.
Ja.
Deien que arribaven els avions de Colòmbia ple de turistes i tornaven buits.
Ja.
Saps? Ja. I aquesta gent, molta gent ha vingut en grada i quan s'ha trobat que és molt difícil fer-se un puesto aquí, fer-se un lloc a la nostra societat, diuen, per favor, jo me'n vull tornar. I són gent que viuen en situacions molt de molta necessitat. Jo he trobat una dona que me deia que a Bondor, ara, estan abusant d'allò, però és que no tinc un altre puesto per anar.
Qualsevol cas, el que volem avui és felicitar a Treball Solidari, que fa 25 anys que ajuden en més necessitat, ja no tan sols fora de Mallorca, sinó també aquí. Toni Sierra, tant de bo no haguéssiu d'existir, però enhorabona per la feina que feis. Salut, nosaltres molt anem durant tots molts anys a Treball Solidari. Tornem demà a les 9. Salut a tots, gràcies, Toni.